suponer que ya le quedaba muy poquito, retiré así un poquito la mano del comensal.
Ojo, y dije,
mira, yo creo que Tijera, que está aquí al lado, para que él mirara hacia otro lado, creo que tiene la helada. Digo, no lo ves. Y dije, calla, calla, no digas nada. Entonces, en ese momento, como lo llevaba en la mano el anillo, apreté un poco su pastel que estaba en el plato, y como era de nata, fue fácil.
I ella, l'Hortènsia, la mare de l'Anna, entafora el seu anell a un tros de tortell.
Ta mare és molt bona.
Ho trobo.
De què era el seu gendre, no?
Era un, sí. No, era... És igual, el meu cunyat. Sí.
El cunyat, val, perfecte. Posa l'anell i què passa? Doncs que revoluciona la família.
Continuamos comiendo todos y ya al cabo de pues un minuto escaso dice, bueno, era uno de los chicos, el Xavi, dice, ¡ay, el anell! Matucando el anel, se pone de pie, su mujer enfrente, haciendo fotos. No digas que el anel, la pestaña, ¿quién anel? Maranego, ¿quién anel? No, venga, hace fotos, todos de pie, todos pensando que, pues claro, que realmente le había caído el anillo dentro del tortell.
Jo he de dir que en el primer moment m'ho vaig creure, perquè bueno, el meu cunyat que duia l'anell posat, però de seguida vaig detectar que aquell anell era un anell que el meu pare li havia regalat a la meva mare. El que passa és que en aquell moment tenia tantes ganes de riure que no els hi podia dir als meus cunyats, no, que és... no em sortien les paraules, no podia parlar, fins que no van passar uns 30 segons que no vaig poder articular. Jo els anava fent com que no, gestos de no, no,
i jo pensava que estaven celebrant,
com que no, que sí, fent fotos i això. I aleshores fins que vaig poder dir que no, que aquest anell és de la meva mare.
I què va passar en aquell moment?
És la broma,
Home, hi va haver un silenci a la taula en aquell moment.
Mal humor.
A veure, vam riure tota la tarda.
La teva mare diu que van reaccionar bé.
No, nada, a ver, se quedaron un poco así, pero ¿sabes qué? Pensábamos que el anillo de igual y me sabe hasta mal de haber gastado la broma por la ilusión que teníais. Pero bueno, no, todos riendo, no, bien, reaccionaron bien.
Li va ser greu. Sí que el nebot, que té 5 anys, es va quedar una mica parat una estona, que no entenia què havia passat.
Però
l'anell, però me'l deixes a mi, però me'l dones l'anell. No, que no és l'anell de debò.
I compreu, veig, tortell de nata, no? I de massapà també.
Un de massapà i un de nata.
Ho veieu que el de nata es va imposant a les cases de Catalunya? Ho veieu?
No és veritat.
La nata com va penetrant a Catalunya, a les taules de Catalunya.
El pare de... ha caigut rebatut.
Ja s'ha vist la nata... que li penetrava. Bueno,
jo crec que el que ha fet l'Hortènsia...
L'any
que ve, que això ho tornaran a fer, perquè la joieria... Sí.
L'any que ve anirem amb compte.
Jo en tu faran a moltes cases més.
En tu casa no voy, ja te lo digo.
Però després, home, això té un disgust.
No es pensi.
No, vam riure una estona, quedarà com l'anècdota d'aquest dia de Reis, ja està.
No sé ni pensar la joia comestible. Llavors és una joia que està pintada d'or.
A mi m'agrada la d'or més.
A la menja, si ja volen, si
no,
una cosa. Llavors tenien piruleta.
Estan com una campana, una i l'altra.
Una corona també comestible.
Però serà de Forexpan?
No, serà de xocolata baranyà.
Aquesta no vas patir, no, obrigada. I aquí s'ha quedat obrigada. L'altre fotent la xapa.
Silencio!
Vinga, no hi ha manera. És que és una xapa que...
M'encarregues al tortell.
Va llepant l'anella.
És més enganxós que la crema catalana.
Què?
Són les 5?
Sí, les 5.
Va, les 5. Apa,
adiós!
Doncs mira, a les 5 i 3 minuts saludem el Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, comencem parlant de Carles Puigdemont.
Què ha passat?
Bueno. Que avisa que la pressió que Junts està rebent per aprovar els decrets del govern espanyol no funcionarà.
Sí, l'expresident diu en un missatge a la plataforma X que no cediran al xantatge de ningú tampoc del govern de la Generalitat. Ressalta que ja van advertir la Moncloa de les condicions que posaven i que, en tot cas, qui ha de moure fitxa és el govern de Pedro Sánchez. Junts es nega a aprovar els decrets que demà es votaran al Congrés perquè assegura que no s'accepta, volíem dir, cap de les seves propostes. Entre aquestes hi ha les de multar les empreses que van marxar de Catalunya durant la tardor del 2017 i que ara no vulguin tornar. També aposta per donar beneficis fiscals a les que es van quedar i a les que tornin. Des de Foment del Treball rebutgen les sancions a les empreses que van canviar de lloc la seva seu social. Pimec tampoc veu bé les multes, però sí que s'incentivi el retorn de les seus. La Moncloa ja ha dit que no accepta aquesta condició. Adverteix que si no s'aproven els decrets, qui ho patirà seran els més vulnerables. Diu que afectarà les pensions, el transport públic o el preu de l'energia. La multinacional catalana Grifols carrega contra la firma nord-americana d'investigació que l'ha acusat de manipular els seus comptes amagant deute. La farmacèutica assegura que l'únic objectiu que té Gotham City Research és fer caure el seu valor a borsa per obtenir beneficis. Grifols ho diu en un segon comunicat que avui ha enviat a la Comissió Espanyola del Mercat de Valors, on explica que no entén la interpretació que fa aquesta firma. Assegura que la seva situació financera pot comprovar-se de manera transparent de forma pública. En aquest sentit, Grifols nega de totes que hi hagi cap nova informació que es pugui considerar oculta. La Comissió Espanyola de Mercat de Valors assegura que esclarirà la situació de Grifols el més aviat possible. Ho ha dit el seu president, Rodrigo Buenaventura.
La CNMV lo que va a hacer es ejercer sus competencias para aclarar la situación. Lógicamente no tienen sentido ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana. No les quepa ninguna duda de que la CNMV va a ejercer sus competencias para esclarecer la situación de que se trata.
Tant la Generalitat com el govern espanyol també han demanat prudència. Al llarg del matí, les accions de Grifols s'han anat enfonsant, tot i que ara han repuntat una mica. Aquesta hora la caiguda és d'un 22%. I l'enterrament del cineasta Ventura Pons es farà dijous a les 12 del migdia al Tanatori de les Corts, a Barcelona. La capella ardent serà de dimecres a la tarda, dijous al matí, abans de la cerimònia. El director, el més prolífic en llengua catalana, va morir ahir als 78 anys. Al llarg de la seva carrera va dirigir més de 30 pel·lícules i una de desena d'obres teatrals. Entre altres, va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema i el Gaudí d'Honor. A banda del seu enterrament, el govern farà un homenatge a Ventura Pons a la Filmoteca. Encara no hi ha posat data. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Barça i Osasuna arriben aquest vespre a l'Aràbia Saudita per disputar la Supercopa d'Espanya. Tots els equips s'enfrontaran dijous en una de les semifinals. L'altra la jugaran demà al Madrid i l'Atlètic de Madrid. Fa uns minuts ha acabat la roda de premsa del tècnic de l'equip blanc, Carlo Ancelotti, que entre d'altres coses, ha parlat del Barça. Enviada especial de RAC1 a Riad, Marta Ramon.
Ancelotti, preguntat per si l'anomenada nova era del Barça, anunciada després del triomf blaugrana de fa un any, ja s'ha acabat, no ha volgut polemitzar.
Sé que el Barcelona és un equip que ha competido en el pasado, compite ahora, nos ha ganado dos partidos, le hemos ganado partido, es siempre un rival que tenemos que respetar, porque es el rival en la Liga Doméstica, es el rival este año también, creo que va a ser rival en la Champions, en la Supercopa, es un rival bastante normal para nosotros.
Manté viu el debat a la porteria entre Lunin i Kepa i no ha aclarit qui jugarà demà contra l'Atlètic de Madrid, però sí que ha admès que pot desfer el doble pivot entre Kroos i Valverde ara que ja té disponibles Tchouaméni i Camavinga. Els blancs acaben d'entrenar a les instal·lacions de l'Al-Nassr.
Encara en futbol, la Comissió de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat el central del Girona, David López, amb 4 partits per acusar l'àrbitre Ortiz Arias d'insultar-lo durant el partit contra l'Almeria de fa 2 mesos i mig. La sanció és d'aplicació immediata i inclou partits de Copa. Convé recordar, però, que el Sant Cugatenc està lesionat. D'altra banda, en waterpolo, la selecció espanyola acaba de classificar-se per les semifinals de l'Europeu Femení després de derrotar Croàcia per 17 gols a 6 i en bàsquet, el Cadí Laseu ha anunciat el fitxatge de l'alè nord-americana Amber Melgoza.
I pel que fa al temps, al final del dia arribaran núvols per l'oest que faran que la nit sigui clarament menys freda que l'anterior. Demà encara n'hi haurà i al centre del dia l'ambient serà fins i tot més hivernal. Al matí hi haurà precipitacions febles a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona i al sud de la Costa Brava, amb una cota de neu d'uns 1.100 metres. Durant la tarda aniran a més i acabaran afectant pràcticament qualsevol punt del país, amb la mateixa cota de neu, aproximadament a la majoria de comarques, però serà d'uns només 700 metres a la Conca de Tremp i al nord de la Vall del Segre.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Són les 5 de la tarda, 10 minuts, i avui ens visita, tenim consulta, amb el doctor Sergi Pàmies. Doctor Pàmies, bona tarda.
Bona tarda. Gràcies.
Què tal?
Molt bé.
No et faig la pregunta clàssica, perquè ja no pertoca, ja diguéssim que ha quedat en els anells del passat.
Per tant, te la respondré igual.
No te la faré. Però sí que et preguntaré per, primer de tot, Ventura Pons.
Eres 78 anys, no li tocava, encara no.
Però dic que... Eres seguidor de les seves pel·lícules o no?
Sí, seguidor. Bueno, i ara feia uns quants anys que no havia estrenat. Però sí, jo diria que ho he vist tot. Sí,
t'hauria agradat que fes una pel·lícula d'alguns dels teus llibres? Perquè, clar, per exemple, agafava una novel·la o el Parc de Doblegat o d'altres, moltes d'altres, i aleshores les passava al cinema.
Vam fer una reunió fa molts anys.
Calla, a veure.
Que em va convidar, va ser molt amable, a través d'un amic comú, i vam anar a dinar a la Barceloneta amb un... El Passeig Nacional es diu, allò?
Sí. Mm. Bueno, ara es diu Avinguda Joan de Borbó.
Doncs a l'Avinguda Joan de Borbó vam anar amb una terrassa molt agradable i ens vam fotre, recordo, un arròs negre memorable. I ell va estar molt simpàtic, molt encantador, perquè ell sempre volia conèixer a la gent que escrivia. De fet, la majoria de les seves pel·lícules estan basades en obres d'autors
contemporanis vius.
Això era una diferència. I jo, no sé, era bastant... Potser portava dos o tres llibres fets, no... Era el principi. I jo vaig estar especialment borde. De manera que no... Mira... una barreja de joventut, de nervis, un director de cinema que vol... I ell va estar encantador, vam parlar de cinema, vam parlar del que ens agradava, no vam acabar d'entrar en matèria, precisament perquè a mesura que anava passant el dinar i l'arròs, ell es devia adonar de lo imbècil que tenia del seu interlocutor, i devia anar pensant, m'ha estat mala idea venir aquí, però va estar encantador, eh? Vull dir, no ho va traduir en cap gest. I jo vaig sortir del dinar pensant, que burro que ets quan vols i t'ho proposes, i no ets més idiota perquè no t'entrenes. I vam parlar molt, recordo aleshores, perquè jo estava molt obsessionat amb una actriu que es deia Beatriz Dalt, que era una pel·lícula d'un francès que es deia Jean-Jacques Benet, que es deia 37 graus al matí, em sembla. Jo estava molt obsessionat i en broma li deia, no, si fem una pel·lícula ja ha sortit la Beatriz Dalt. O sigui, saps el clàssic imbècil? Que dius, però tu t'ha convidat un tio que té tota una obra cinematogràfica al darrere, tu ets un puto mindundi i ara estàs fent aquí l'enterat i el merdós. I és el que vaig fer, va ser un dia especialment nefast de la meva biografia que aquests dies he recordat, clar, perquè d'ahir quan va arribar la notícia vaig pensar, hòstia, el Ventura amb lo amable que va ser i tal. I llavors, el que deies tu
perquè parlàveu d'una novel·la teva per adaptar-la, en general.
Si has fet, si has escrit mai per cinema, tal com ho veus, però llavors ja jo em vaig fer l'esnop als gilipolles. I que això, mira...
Però escolta, diu molt en favor teu, com sempre, però diu molt que tu reconeguis que no, que aquell dia
bueno,
vas estar
gilipolles. Clar, i a més hi ha testimonis. De manera que tampoc serviria de res donar-li la volta. Però jo havia vist totes les pel·lícules, unes m'agradaven, unes altres no, també t'ho diré, no seré hipòcrita amb això, però ell era molt, molt... I a més aquesta cosa, aquesta diferència que tenia amb els actors d'aquí, ell anava a totes les obres de teatre que s'estrenaven, era molt amant de l'actuació dels actors teatrals, la tradició anglesa, no? D'agafar actors, bons actors del teatre i portar-los al cinema. Això era una obsessió d'ell. I després tenia una particularitat, que això m'ho va explicar el Monzó quan vam fer el Parc de Tot Plegat. Em va explicar el Monzó que el Ventura Pons feia una cosa que era, a l'època en què encara es feia la cartellera, hi havia cinemes i després hi havia la llista de pel·lícules.
Sí, les dues.
Tenies buscar les dues, pel·lícula,
això mateix. Era com, ell, com un cercador.
Preferentment tenia moltíssimes pel·lícules que començaven per A, perquè havia arribat a la conclusió de que hi havia gent que anava al cinema a la primera que es trobava. De manera que, si us hi fixeu, a Vic Amat, Anita, Perta el Tren, actrius, hi ha tot, actrius, és a dir,
a Vic Amat,
sí, hi ha unes quantes, no totes, perquè algunes no quadrava, que començaven per això. M'ho va explicar el Monzó, i vaig pensar, hosti, quin tio més... Fins a quin punt de... Inclús encara que fos una gambarrada, estava ben vist. Era molt simpàtic i va tenir un episodi molt que el va afectar molt, que li van fotre un tret a Mèxic. Recordo, en una discoteca.
Què dius?
Sí, li van fotre un tret i això el va tocar físicament. Va estar fotut una època. I ho explicava amb molta gràcia. Això va ser posterior al dinar nefast. Però bueno, ell va ser amable, va pagar ell, a l'arròs era boníssim, i et dic, ell era molt, molt, molt... Primer, notaves que li agradava de debò el que feia. Ell tenia una empresa de joieria, és a dir, ell no es guanyava la vida amb el cinema, al contrari, tot el que guanyava amb la seva feina i amb la seva empresa
ho invertia
en les seves pel·lícules. Tenia molt bon gust, ho veia tot, i després el que més destacava era això, l'amor pels actors, per les actrius, i amb segona categoria, però també pels autors, pels escriptors, el Sergi Balbel, el Jordi Puntí, el Quim, és a dir, hi ha 5 o 6 obres que són d'autors, alguns d'ells molt joves, perquè el mateix Puntí s'ha quedat Animals Tristos, amb l'A, veus? Animals Tristos, amb l'A.
I el Balbel també, en el seu moment, clar,
ens hem
de tirar 20 anys enrere.
Sí, i aleshores agafava autors joves i la gent que li agrada el teatre, que no és el meu cas, sempre t'explicaven que en general sempre se'l trobaven.
Bueno, perquè havia dirigit primer teatre i després...
Sí, per tant, clar, hi ha tan pocs que s'hagin dedicat a això que sap moure. Sobretot, és que no toca el 78. Jo, vaja, els meus pares van morir els 93. Mm. Trobo que la gent hauria de... T'hauries de marcar uns 90.
La vida, això no hi...
Vostè, en canvi, vostè va fent...
La mort certa i l'hora incerta.
Sí, però vostè va fent quilòmetres i no hi ha manera. Tinc una cosa per tu, que fa temps que te l'havia de donar, i cada dia que has vingut he tingut un lapsus, perquè darrerament la memòria em falla, m'he d'aixecar, eh?
Molt bé.
Compte
amb el... Amb el...
Passa, mira, mentrestant vaig dient les pel·lícules en va, que n'heu dit unes quantes, eh? Però en va, per exemple, hi ha Aquesta nit o mai, que és una pel·lícula de l'any 92, actrius, que ja l'heu citat, Amic Amat, que també l'heu citat, Anita, no perd el tren, Animals ferits, que també l'heu citat, A la deriva, Any de Gràcia, i ja està. Fins aquí.
Sí.
Déu-n'hi-do. Posa'm un redoble. Hi ha un oient, que és l'Albert Prats, que em diu... Li vas donar el comptador al Sergi?
Doncs
fins a dia d'avui no li he donat, perquè el tenia comprat, però cada cop que venies el tenia al calaix de la redacció.
M'has d'ensenyar com funciona, perquè ja molt saps fàcil. Que els meus munyons, bueno, no sé si seran capaços d'interpretar la tecnologia punta.
Jo, per començar, faig entrega d'aquest comptador, que te'l vaig comprar tan bon punt, m'ho vas dir, per comptar, recordem, els aplaudiments.
Ara us explicaré el sistema que faré servir, perquè, clar, ja de seguida el Buigas va dir no, llavors aplaudirem molt un dia. No, el que es farà és una mitjana.
Un moment. Jo et faig entrega.
Sí, perdó.
Bé,
sí.
Molt bé, bravo. Entregat, eh? Hauràs de... Espera't, és que he sigut idiota. Ara jo... Ah, perfecte. Ja l'has pogut obrir, perquè li he posat...
Ja comencem.
Bueno, això no sé, va dins del
paquet. Ja comencem. Això l'Oriol ens ho arreglarà. Mm.
I això és el comptador?
Mare, sí que és complicat.
No, és el que vas demanar, del clic-clic-clic, no?
Sí.
Veus? Sí, escolta.
Sí que és complicat.
Ah, ja l'he cagat. Bueno, posaré 0-0-0-0-0-0-0.
Bueno, aleshores, ja tens el comptador. Ara...
Ja el tinc, mira, 0-0-0.
Perfecte.
Vale, perfecte.
Aleshores, ara... Això
ara com... us explico el sistema.
Vinga, atenció, eh?
El sistema, perquè no hi hagi cap trampa... Mm. O sigui, la teoria era que el programa Versió era el programa que més s'aplaudia de la història de la ràdio.
Radiofonia mundial.
De la radiofonia mundial. I per demostrar-ho, calia...
Un comptador.
Un comptador.
Que jo
em vaig oferir,
tot i
que el programa dura 70 hores, em vaig oferir a fer-ho, i ho faré. Però, com que podria passar que fes un dia que fos especialment poc aplauditòmetre, o molt aplauditòmetre, faré és una mitjana.
Ah, val.
De manera que, una setmana, faré una setmana. Durant una setmana, agafaré hores correlatives, però no el mateix dia. Mm. O sigui, agafaré, dura 5 hores, doncs 5, dilluns faré una hora, dimarts faré una hora, que no tindrà a veure amb l'altra, i completaré el quadro de les 5 hores. I vindré amb els resultats d'aquí 15 dies.
Bravo, una aplaudiment.
Vale. Però escolta, això és una feinada...
Sí, també et diré... Ara
hi ha tot d'oients que m'estan recordant el comptador. Si l'acabo d'entregar.
Són sorts.
Tota la gent, dona el comptador. Teniu el comptador, sí.
Sí, llavors això, potser descobrim que no aplaudi, que era una impressió falsa.
Bueno, però
perquè
bé,
a vegades la percepció també...
Sí, està bé.
I les dades, la percepció és aquesta. Jo tinc la sensació que hi ha dies que
no s'aplaudeix tot. No et passi com la Colau, que...
També és veritat, que des de que ho hem dit... Hi ha hagut com una contenció del subconscient.
No.
Del subconscient.
Hem continuat aplaudint.
Potser no hem trobat, potser estem en hores en hores baixes d'aplaudiment, saps? Com l'aigua, que estem en un moment de sequera.
De sequera.
Però potser ara...
És a dir, hi ha hagut períodes en què això era insostenible. O sigui, inclús hi havia una cosa que era molt espectacular, que era l'aplaudiment continu.
Sí, sí.
O sigui, que no s'havia acabat encara un, que ja començava...
S'ha arribat a aplaudir un canvi de cadira, un canvi de micro.
Qualsevol cosa.
Sí, sí.
Un fort aplaudiment era el concepte...
Un fort aplaudiment pel comptador que acabem d'entregar al Sergi Pans.
Llavors, bueno, si pel que fos, perquè
hi hagués 4,
una acumulació de feina i no pogués ser d'aquí 15 dies, seria
d'aquí un moment.
Sí, no ve d'aquí.
Ho respectem.
No ve d'un any.
Escolta, una altra cosa que volia tractar amb el Sergi és, i ara ja anirem al cinema, perquè hi ha molta teca, però a les dues seran les 3.
Sí.
Que és un llibre, no sé si et sona.
Sí que em sona, sí.
És un llibre, un llibre que ha fet el Sergi Pàmies, a les dues seran les 3. Hi ha una història, un conte, que és el conte T'estimo.
T'estimo, sí.
Val. I llegiré un fragment que diu el següent. Diu, bueno, comença papà, diu, es van conèixer durant els Jocs Olímpics. Tots dos eren voluntaris. I un any més tard, sense pensar-s'ho gaire, van anar a viure junts. Que el primer dia de la relació coincidís amb la cerimònia d'inauguració els retrotreu a l'emoció d'haver vist junts la fletxa que, llançada per Antonio Rebollo, va encendre el paveter de l'estadi. Segons els cronistes, la fletxa oficialitza la transició del complex d'inferioritat a una llegenda de ciutat basada més en les presumpcions que en la realitat. Del seu primer petó, marcat per la pirotècnia del moment, els n'ha quedat un record impermeable a l'erosió de la propaganda. Els enorgulleix que l'aniversari commemori un punt de partida amb una dimensió particular, ells i una aureola col·lectiva, la ciutat, el país, el món. I llegit això?
Ara.
Para màquines?
Para.
A què us sona això?
A un anunci?
Un anunci? De la tele? De la...
A un anunci del Barça?
Sí. De la cervesa.
Del Futbol Club Barcelona.
D'una cervesa.
Sí, sí. Que és una parella que està fora de l'estadi, que cau la fletxa.
Sí, del Repollo.
Però ells tenen la fletxa.
Que li diu, has de fer un esforç, t'has d'esforçar, i aleshores el fill, que no vol anar al camp...
Doncs això vol dir, que jo estic en l'aire del temps, vol dir que he connectat amb la memòria col·lectiva aquesta que hi ha, perquè això dels jocs, evidentment...
Però vols dir que no es van inspirar en aquest cuento?
No, perquè...
Això es van inspirar en aquest cuento?
Això que has fet tu per terminis, diria que és gairebé impossible.
No, sí, fa dues setmanes...
Surt,
no.
El llibre surt l'1 de setembre,
doncs...
i un anunci d'aquesta dimensió i d'aquesta categoria ha d'estar fet, com a mínim, al juny.
No.
Perquè després hi ha tot un procés.
No.
El més probable és que jo els hagi copiat amb ells. Això sí, que a mi m'hagi arribat... A mi m'hagi arribat...
Fa 15 dies que surt. L'anunci fa 15 dies que surt.
Sí, però un anunci d'aquesta dimensió, senyor Marcelí, té una producció, postproducció, preparació... Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Jo diria que aquest anunci l'han fet perquè, com que no hi va la gent a l'Estadi Olímpic...
No, és que té a veure amb l'estratègia del club i de la DAM per potenciar...
Però fixa't,
eh? Sí.
Però clar,
com diria Gonzalo Bernardos,
perquè és una parella que s'enimora.
Que casualitat.
Que casualitat.
Voluntaris, a més.
Sí, voluntaris que s'enimoren allí.
Sí. I és una història d'amor.
Però bé, per mi es diu que no fos cas que ell s'inspirés.
La meva surt del Basté, com en el Sable d'aquell.
Bueno, res, ho deixo aquí perquè va cridar l'atenció, dic, això ho comentarem. A tot això, ja per entrar en matèria, volia preguntar sobre La Sociedad de la Nieve, no sé si l'has vist.
Home, i tant que l'he vist. És un tros de pel·liculot. Vaja, si anem tan sobrats que aquesta tampoc ens agrada, doncs a mi m'ha agradat molt.
Jo no l'he vist. No l'he vist.
A mi em
sembla... Però la pregunta és explica el mateix de Viven i explica el mateix de l'anterior?
Sí. I, a veure, aquí has anat bé perquè quantes pel·lícules expliquen la Segona Guerra Mundial i els putos nazis i són obres mestres? Quantes? De les que tu hagis vist. Llavors, clar, episodis, diguéssim, col·lectius o particulars de la història que poden ser susceptibles de convertir-se en pel·lícula, n'hi ha un munt, i que la gràcia està... Sí que es podria dividir el públic... perquè ja el públic és reconsagrat, entre els... Si han vist Viven, no els agradarà tant que si no l'han vist. Si no saben res de la història dels Andes, que moltíssima gent i les noves generacions no en saben res, millor. És a dir, com menys coses sàpigues, més bona et semblarà La Sociedad de las Nieves, o de la Nieve. Ara bé... emparar-se amb el fet de que existeix Viven per desacreditar La Sociedad de la Nieve és un recurs molt satisfactori perquè t'omple l'ego, però que et converteix en una rata mesquina. Que és, la rata mesquina és bàsica per mantenir el múscul de la cinefília. Cinefília es basa en la maldat. I aleshores, contra l'entusiasme, maldat. Si a algú se li acut un tio de Terrassa, o no sé d'on és, el Bayona, se li acut, perquè va estudiar a Terrassa, no? Se li acut fer una pel·lícula que és digna de qualsevol dels grans directors actuals, doncs anem a per ell. Anem a per ell. No fos cas que tinguéssim una alegria. Efectivament, la pel·lícula argumentalment no aporta res. És una història que ja coneixem, que ja sabem com comença i com acaba, que està basada en un llibre que està a les llibreries. Per tant, fins aquí no hi ha cap novetat. Quina és la gràcia de la pel·lícula? Que és un festival. Que és un festival de cinematogràfic. Sí. Què passa? Que és... Clar, aquí entrem en una cosa que ja és molt de cadascú. És massa bona.
Què vol dir això?
A vegades vas a un hotel. Un dia et paga una empresa per la qual treballes o algú que et convida i et diuen, mira, no hi havia places i t'hem hagut de col·locar el millor hotel de Sydney. I tu vas a l'hotel de Sydney, 77 estrelles, et rep un mucamo i et llença una catifa vermella, bueno, i quan entres a la suite, diu, no hi havia, està tot ple perquè hi ha un congrés de dentistes, l'hem hagut de col·locar a la suite nupcial, i vas a la suite i hi ha 75.000 quilòmetres quadrats,
sí.
I no saps on són els interruptors, i estàs mitja hora intentant entendre com és la dutxa, i hi ha una panera amb unes pinyes que et diu benvingut benvingut i xampany francès, i quan vas a dormir el matalàs és d'aigua i hi ha gent a dintre del llit que estan allà per desitjar-te la benvinguda. Obres els finestrals, bueno, no els obres perquè has de cridar a les cortines automàtiques perquè funcionen per un sistema que has de picar de mans i llavors no saps ben bé el que estàs fent. I finalment dius, és massa, jo no volia tant, jo he vingut a Sydney i un passar una nit, però no necessitava tant. I jo crec que a aquesta pel·lícula li passa això. Qualsevol minut o segon d'aquesta pel·lícula hi ha una quantitat de feina visual, d'actors, de com es diu això, de programació de l'escena, és brutal. És, llavors, clar, és, a vegades passa també als restaurants, això. És menú degustació. 75 plats i tu la gana l'has perdut el plat número 17. Ja estàs saciat. No necessites més. Però la pel·lícula continua i continua i vinga i vinga. Jo l'he vist dues vegades. La primera vegada la gent va aplaudir. La segona no. Vull dir, tinc les dues experiències. I em sembla això un pel·liculot. Ara, en cap moment vaig tenir la sensació de que estava veient una cosa nova, una cosa d'autor, una cosa que m'expliqués una història diferent. No, era el cinema entès com a gran espectacle. És llarga, la gent no mira el rellotge, no vaig sentir ni un carraspeig, o sigui, tothom estava pel que havia d'estar. Impressiona, si no saps res, repeteixo, si no saps res, és molt millor que si saps alguna cosa. I hi ha moltíssima gent que no sap res. No només dels Andes, en general, no saben res. Yeah. Però si a més no saben res del tema dels Andes i del club de rugby i de la diferència entre argentins i uruguaians i la diferència entre de ser jove i no ser jove, les jerarquies que es creen en un club així, hi ha un punt, si tu vols posar-li pegues, t'ho dic perquè sempre queda bé quan surts donar-te les d'aquests...
Un punt snob.
Si vols fer l'snob, pots dir que hi ha un punt excessiu de misticisme. Però això està en el llibre. Per tant, si és una adaptació, la culpa és més del llibre que del Bayona. Per tant, com sempre, si tenim algú que és capaç de fer això, en principi hauríem d'estar contents. Jo tinc la sensació que la gent que va al cine, que paga l'entrada i que va a la pel·lícula, està contenta, eh? Però hi ha aquest rum-rum mesquí que sempre també ajuda a que el negoci rulli. Perquè això s'ha de fer des de... Saps com la Nina explica com de parlar des del diafragma?
Sí, doncs sí, sí, tant.
La misèria humana s'ha de... Heu de buscar la vostra veu a dintre. És com si tinguéssiu un alien a dintre, l'alien mesquí. És el que s'ha de manifestar cada vegada que us parlin de la societat de nivell.
Per cert, que m'apunta Víctor Amela que el Bayona és de Trinitat Vella.
Sí, ja el tenim. Quan he dit Terrassa em referia als estudis.
Sí, jo també.
Perquè
va ser
així, però... si no va ser de la primera generació de l'ESCAC, va ser de la segona. És a dir, que és dels fundadors. Que
i deixa'm dir que...
Ho dic perquè el meu fill va anar a l'ESCAC i el resultat no ha estat el mateix.
Bueno, dona-li temps. Que
no, li dono tot el temps al món.
Ja vols aquí que surti...
Temps i entusiasme.
Temps i entusiasme.
I carinyo.
Dic que parlant de la Societat de la Nieve, em varen parlar l'altre dia... a Tom, ara no recordo com va anar la cosa. Perquè el Verdi, perquè el Verdi, gràcies a Xènia Lobo, el Verdi va fer una trobada entre el Bayona i Albert Serra per parlar de la pel·lícula. I Albert Serra, que per cert ha estat condecorat amb la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts, ho he conegut avui, va fer aquesta reflexió, no sé, Sergi, què en pensaràs al voltant de...
Sí, jo del foc.
Sí.
Fer-ho a la brasa.
Exacte.
Home, si tenen foc allà, no? Has vist que tota l'estona estan fumant i tenen foc? I dic, per què no tenen un foc? I diu, no hi havia madera. I dic, però si hi ha unes maletes allà, hi ha ple de trastos, assientos, no sé què. No sé, això no ho vaig entendre perquè no encenien un foc. Bueno, i sobretot la carn. Estan allà fumant i la carn, home, encara que sigui carn humana, tu la menjaries, no? Seria lògic de passar-la una mica... no? Cola-la una mica, no sé, així és un tartar de carn humana, tampoc, no sé, sembla lògic que...
Sembla que el Bayona va dir que no hi havia prou fusta, em sembla que va dir, no sé quina justificació va donar.
Sí, va dir que no hi havia fusta, no sé, però bueno, jo veia aquelles maletes, no sé, tampoc em feien de res, no sé, estàvem per allà tirat per detrás tot...
Fot foc i ja està...
És una línia argumental de monologuista, saps? el monologuista que diu, ara he trobat una frase que em fotré amb la sòcia de la nieve i amb, que a més funciona, com a gag.
Home, vull perdona.
Que és un gag collonot. Per un monologuista.
Per fer
per un tio aquesta reflexió. Com l'Albert Serra, que la penúltima pel·lícula que va fer, que es deia Liberté, no es veia res. És a dir, que no és que hagués de cremar els cadàvers, és que s'havia de cremar el cine, la pel·lícula, el tio que els ha fet i tots els que hi surten, perquè no es veu res. Tot és una foscor entre les fulles de gent que es masturba i que folla. I vagament, perquè tampoc els acabes de distingir.
No, però l'última és Pacific Fiction, eh?
Sí. Aquesta sí.
Aquesta la vas a...
Sí.
Ja
i l'antepenúltima, que és la del rei,
sí,
que va agonitzar, que a mi em va agradar molt, sobretot com a pel·lícula fallida, és a dir, com a pel·lícula que dius no se'n surt, té un final memorable, que és quan el rei ja palma finalment, quan portes 2 hores al cinema, dius, ah, si és mort una puta vegada el rei, i un dels seus palanganers, que està allà, acaba, i és l'última escena que surt de la sala on acaba de morir el rei amb una palangana, que hi ha budells o el que hi hagi, no es veu res evidentment perquè és fosc i tot és amb espelmes, i diu la pròxima vegada ho farem millor, que em sembla la declaració de principis més honesta de l'Albert Serra, és a dir, que efectivament fins que no ha fet Pacifiction hem hagut de suportar els pobres desgraciats que anem a veure totes les seves pel·lícules pagant l'entrada uns bodrios, però alguns inconmensurables. Que efectivament la frase de que ho hauríem pogut fer a la brasa és una gran frase per un monologuista, estic totalment d'acord. La dignitat amb la que Bayona va suportar estoicament el comentari...
No, i no només aquest comentari.
Situa
perquè...
Bayona en un nivell estratosfèric de la condició humana, i l'altre amb aquesta cosa que ens agrada molt, que és estar en un bar. O sigui, jo si haig d'anar en un bar a fer copes, Albert Serra, tota la vida. Perquè riurem, ens ho passarem bé, tots els comentaris seran brillants. Ara, si algú em diu, hi ha algun tio que està fent una pel·lícula, tria, o pots fer-la amb l'Albert Serra, que ens ho passarem bé, el rodatge, una altra cosa és que sapiguem el que estem fent. I Bayona... Doncs si vols fer cinema, vés amb Bayona, aprendràs molt més. I repeteixo, va ser molt digne, perquè li hagués pogut dir, mira, vés a la merda. Vés a la merda.
No, però no només li va fer aquesta reflexió, sinó li va fer una altra, que després el Marc li va repreguntar en aquesta trobada al Verdi, que per cert van omplir 2 sales, sí, no una, 2 sales, aquesta conversa entre Bayona i l'Albert Serra. Sobre... Posa, Àlex.
Hi ha un moment que ell va dir que s'insinuava una mica que on li dividiremos juntos, no sé què, i que dormien amb les mans a la butxaca, saps? Amb les mans a la butxaca de l'altre, així en una posició una mica dubtosa, saps? Com, saps? On d'esquenes i l'altre li fica les mans a la butxaca de la jaqueta per així, i, saps? Està una darrere de l'altre, diguéssim. I ell diu, sí, hi ha alguna cosa, no sé, però no vaig veure gaire, això.
Vull dir, però...
Hauria estat divertit, no?
Bueno, divertit, potser sí, clar.
Bueno, perquè hi ha moltes pel·lícules d'això, no? Que un l'estima tant que el se l'acaba menjant.
És veritat que no és tan explícit com a Liberté, que si han d'encolar algú, l'enculen obertament a les fosques, això sí, perquè no vegi res, però és pitarra pur. És a dir, que efectivament el que fa Bayona en la possible i remota relació pseudo-homosexual que s'insinua en algun moment és deixar-ho com un episodi secundari, sí, no? I llunyà de l'argument. Ara, si el que volem és Rocos i Freddy en los Andes, doncs endavant.
Per cert, que Bayona...
La segons... societat de l'Alefa.
Segons ens explica el Marcos Newman, diu... Bayona és de la primera, tu deies, de la primera o segona? De la primera,
sí,
De la primera promoció de l'ESCAC, de quan els estudis es cursaven a l'edifici de l'Escola Pia de Sarrià. Any 90... Entre
llavors
94
no i el 90. Llavors no era Terrassa.
No, aquí a Barcelona.
Per tant, Barcelona, molt bé. Trinitat i Sarrià.
Sí, bueno, és que és igual. Fantàstic. I a mi m'interessa l'ESCAC, vull dir, és una escola de motllos, vull dir, és com, una, com la pastisseria de fer el bombó de motllo, vull dir, i ens passa, doncs, que, bueno, clar, que hi ha gent que està tan acostumada a menjar bombó de motllo que la que li dones una roca completament, en aquest cas, amb formes completament diferents, no entén. Vull dir, no es troba clar, vull dir, que si no li agrada, que si no entén, que si facis massa fosca la pel·lícula. Bueno, vull dir, potser farà falta la intel·ligència artificial per entendre les meves pel·lícules.
Però ara està a punt d'acabar l'Albert, una
de toros,
per tant, sí. Ja estarem...
No, no, i el Pacificción era molt bona, i el seu llibre últim, que era el pregó, diguéssim, sí. Revisat, sí, era les... fantàstic i esplèndid, el recomano molt a la gent que li interessi el cinema, i sobretot la creació.
Sí, molt bona.
Perquè, a més, dona moltes pistes sobre quin tipus de cinema li agrada fer a l'Albert Serra.
Deixem la Sociedad de la Nieve i parlem d'una que ha estat molt esmentada, molt comentada. Tothom et deia que era la pel·lícula europea, una de les millors pel·lícules europees. Estem parlant del Fallen Leaf.
Finlandesa.
Sí. No, però és finlandesa o sueca?
Jo diria que és finlandès.
Bueno, ara perquè jo hi vaig anar, parlant...
Sí.
Parlen, no sé si en suec o finlandès, no vaig acabar...
No, jo diria que és finlandesa.
Pues finlandesa, sí. Bueno, vaig anar amb molta expectació...
Finlandesa.
Doncs ara començo a entendre...
De què va?
Encara entenc menys.
De què va?
De què va? Aquesta és la pregunta. De què va?
D'un amor, diguéssim... És una pel·lícula romàntica de pringats.
Com si t'hagués inspirat en José Montilla, perquè tenen la misma alegria.
Sí, és a dir, és un tipus de romanticisme passat per l'autoria, o sigui, és molt d'autor, la manera d'enfocar, la manera d'actuar els actors, la decoració, els colors, la manera de filmar els personatges, que són dos pringats, un noi i una noia, pringats. En el món aquest de la precarietat, dels oficis i de la insatisfacció...
De la CUP, com si fossin de la CUP.
La CUP estarien enfadats i portarien samarretes que posem fuck you, però en canvi aquests se'ls és igual tot ja, han arribat a un nivell que... I llavors aquest punt és interessant. Jo tinc la sensació que és la pel·lícula que li agrada al director, que això està molt bé, vull dir que m'agrada a mi, i a partir d'aquí doncs...
No, anava a dir-te que jo quan vaig anar al cinema jo vaig tenir no vaig acabar d'entendre el concepte, perquè tota la claca que hi havia, força entrada, vull dir, més de mitja entrada veiem pel·lícula versió original, vull dir que però la gent reia molt. La gent reia molt. A darrere tenia unes noies que... No, i per un moment vaig pensar... Bueno,
i era la rialla barcelonina?
Sí. Bueno,
la rialla barcelonina és el cine. Es va inventar el cine Casablanca amb la pel·lícula del Jim Jarmusch, la primera pel·lícula que va estrenar el Jim Jarmusch. Primer plano de la pel·lícula. Passa un cotxe.
Doncs era aquesta.
Misteri, tothom consternat, dient qui és aquest imbècil, d'on ha sortit, si ha passat un cotxe, on està la gràcia.
Era aquesta rialla perquè...
Parla dels anys 80,
sí,
des d'aleshores...
Doncs era aquesta rialla perquè ja només començar la pel·lícula...
Això és la versió femenina de la
rialla. Perquè eren quatre noies que jo vaig pensar, dic, aquestes o venen carregades de marihuana que s'han fotut sis porros, no, com entendre, perquè reien de tot, tot. I va haver un moment que la sala va haver-hi com un crescendo, i quan la situació era més
dramàtica, com més desagradable,
més riure, i clar, jo estava al cinema amb la meva dona i la meva filla.
Sí, molesta si vas amb aquesta actitud, però tu passes de puta mare si tens la rialla
de la pel·lícula, o sigui, tens al darrere una noia rient quan no toca,
perquè tu no has entrat, Marta, tu no has entrat,
ella s'ho van passar,
perquè tu ets un boomer, polla vieja, senyoro, i no has entrat en el concepte.
Sí, no, s'ho van passar, teta.
No, però aquesta...
Jo no vaig entendre. No, a mi no em feia gràcia veure tot un seguit desgraciats i la gent cada cop rient més.
Molts homenatges cinematogràfics, és a dir, que això també agrada, perquè és com si anessis amb un bingo, i vas marcant el 3, el 4, Chaplin,
pillar,
el 5, Ford Coppola, saps? Has d'anar omplint. Com dient, jo m'estic enterant de tot, les 7 diferències, saps? Això hi és. Però és una... A mi no em va desagradar.
No. Jo vaig
de les pel·lícules d'aquest director, no és la que...
Sort que dura 80,
No, això mateix.
Sort que dura 80.
I després hi ha algun moment bo. Hi ha algun moment que dius, ostres, però això està bé. Té un final moderadament feliç. Té un final moderadament feliç quan no surts amargat, perquè jo tenia por de, a més, sortir amargat. A mi em va agradar, Vull dir que també és veritat que a mi m'agrada tot,
Ja. Bueno, no t'agrada tot, perquè ara... Bueno, et preguntaré per la pel·lícula que a mi sí que em va agradar, i aquesta segur que tu, bueno, ara vull saber el teu diagnòstic, a fuego lento.
Ep, Juliette Binoche.
No, per això t'ho dic.
Ja no cal discutir res més.
Val.
No hace falta decir nada más.
Val, doncs ja està.
Hi ha tota una sèrie de gent que intenta espatllar
de manera sistemàtica al moment en què surt Juliette Binoche. I aleshores ho allarguen, ho fan, és una cosa de sobrecuina, és una història d'un cuiner que té la... és una història d'amor a través de la cuina i dels sentits. Això és el que has de dir si vols sucar el melindro aquella nit. Si has de dir... Fixeu-vos com és una història d'amor a través de la cuina i dels sentits. Llavors, algú, alguna pobra criatura que t'acompanyi, et mirarà amb un cert interès. Com dir, mira aquest, té idees pròpies. No són pròpies, és una basura d'idea. Però serveix per sortir del pas. Perquè, efectivament, és una, després, una altra cosa que pots dir, si vols ser repel·lent de veritat, és que, com que el director és vietnamès, es nota molt la mirada oriental.
Pues jo no la vaig notar.
No, tu no la vas notar perquè ets un tio normal. Però si vols no ser un tio normal i accedir a l'Olimp dels gilipolles, aleshores pots fixar-te en aquesta dimensió oriental del ritme i tal. És... A mi em va encantar,
I, escolta, només gastronòmicament, els plats que presenten...
És brutal. Podria durar menys? Sí. Que en algunes escenes tothom està intentant boicotejar la presència de Juliette Binoche, també. Però Juliette Binoche se'n surt, perquè un minut de Juliette Binoche equival a 7 anys d'agost. Exacte. I aleshores, a partir d'aquí, es poden establir proporcions. I ja hi ha 3 o 4 gossos que intenten robar-li el protagonisme a la Juliette Binoche, però Juliette Binoche se'n surt...
Totalment, totalment d'acord. Que, per cert, vaig llegir a La Vanguardia, perquè van explicar... la història, que aquesta pel·lícula, primer li van oferir amb un actor, no posava els noms dels actors, amb un actor, amb Juliette Binoche.
Que aquest és el de Pacificción, per cert.
Sí. Vaig llegir que la primera proposta, l'actor, que li van oferir el personatge, el protagonista, es va mirar el guió i va dir... no tinc prou protagonisme. Atenció, la pedanteria de l'actor. Tot això, hauria de buscar l'article de La Vanguardia. I aleshores el director va dir, bueno, anem a buscar un altre. Li van fer una segona proposta a un altre actor. Aquest actor es va mirar el guió i quan portaven 6 setmanes d'assaig de cuina i quan portaven 5-6 setmanes va dir que tampoc li acabava de convèncer el seu paper, que quedava menys tingut amb la Juliette Binoche, que penso, bueno, però en quin punt estem?
I van fer una cosa molt intel·ligent, que és buscar un ex-manso, pare de la filla de la Binoche, que estava penedit d'haver deixat la Binoche des del moment que va sortir de casa la Binoche fent-se els mil homes
i d'haver
lligat amb qualsevol palandrusco pel carrer, i aleshores se'n va adonar del que havia perdut i va dir, home, ara em ve l'oportunitat d'arreglar. I tota l'estona l'home aquest està...
El veus,
Està llepant per on trepitja la Binoche i està intentant recuperar la mínima dignitat que havia perdut. I la Binoche fa una cosa molt maca, que és permetre-li aquest gest d'humillació pública sense donar-li tampoc l'expectativa de la solució. És un tractament meravellós el que es coneix com la síndrome de l'ex penedit, que és aquest pobre desgraciat que ha anat allà a pidolar una mica d'atenció. Ho fa molt bé, perquè ha d'estar a l'alçada.
I el veus, te'l creus, aquella adoració que té per la Binoche.
I tu dius, aquest home el que està intentant és rescabalar ferides passades.
Perquè li van preguntar a la Binoche, escolta, tu veus bé que truquem al teu ex-manso?
Encantat. Perquè fa temps que no en truca i la nena comença a preguntar molt per ell. I ja està.
I la cosa es va arreglar. Vull dir que
ara això s'ha de fer així.
Bueno, després hi ha un contrapunt, Pàmies, que seria el Godzilla Minus One, Godzilla que això sí que no té res a veure ni amb Binoche, ni amb
Però Flavolento, probablement de totes és la millor. O sigui, Godzilla Minus One és una pel·lícula que... Primer, que
però de Godzilla queda alguna cosa per fer de Godzilla?
No, però aquesta és l'autèntica, és la japonesa. Godzilla es distingeix entre els japonesos, que són els que ho van inventar, i després tots els americans que han vingut després, que algunes americanes són molt bones, n'hi ha una que surt la Binoche, per cert. Però aquesta és una pel·lícula, primer, que la fan a cines ignots. Hi ha un cine que no sé si vaig anar per primera vegada a la meva vida. Cines d'aquests, una mica extrarradi, una mica aventura, una mica estava un taxi.
Diagonal Mar.
Sí, Diagonal Mar, no.
Cornellà,
Plau. Gran Via 2. Conceptes, no? Més que llocs, són conceptes. Llavors tu vas allà i és un cine que, bueno, l'ambient és perfectament descriptible.
Això no és aquella bèstia grossa.
Sí, home, Godzilla.
Però tota la promoció, tot era
tot era sòrdid, saps? Hi havia una... Després eren uns dies que estrenaven, però no els divendres, sinó estrenaven dimecres.
Ah, sí, a l'època de les festes.
Llavors havies de mirar l'hora perquè no feien a tot. Conclusió, finalment vaig aconseguir veure Godzilla en un cinema. Eren tres, però hi havia dos. Els altres dos, em sembla que estaven morts. Eren... A vegades són cinemes que hi ha gent que es queda morta i com no passa el servei de neteja, doncs a lo millor triguen tres o quatre dies. A vegades surten fotos als diaris, se busca. És un home que està mort al cinema. Doncs aquesta figura del públic mort és el que jo vaig detectar. Llavors va començar la pel·lícula, que és un festival, és sensacional, que és un kamikaze que no ha complert amb la seva feina de kamikaze, que és matar-se. I aleshores està tot, té uns problemes mentals molt grossos fins que apareix Godzilla i ell té l'oportunitat de veure si ara amb el Godzilla em redimiré com a patriota. Pel·lículot collonut. El monstre, no te'l creus, és un monstre que te'l podries comprar a la Fira Santa Llúcia, però tot el muntatge és de puta mare. La pel·lícula d'acció, els morts, jo no vaig notar que reaccionessin, estaven veient la pel·lícula com si els hi passés un carro al pal damunt, i jo m'ho vaig passar molt bé. Bueno, inclús amb alguna exclamació. Saps? Perquè vaig aprofitar, ja que estava en un cinema que no em coneixen ni m'han vist mai, per procedir. I quan vaig sortir del cinema...
Els morts seguien morts.
Sí, els morts estaven morts, però en canvi el lloc havia com canviat. Sí? Era com la distribució dels passadissos, inclús la ciutat. En comptes de ser hospitalet, potser era Cornellà, saps? Vull dir... Està bé aquests llocs, que t'obliguen a sortir de la teva zona de confort. Això és bàsic. Jo vaig al Verdi tot el dia. M'ho conec molt, però a vegades has de forçar-te, perquè també la percepció de la pel·lícula és diferent. Gran pel·lícula, Gran pel·lícula, que no li agradaria a ningú, no li he recomanat a ningú que hi vagi. Evidentment no ho faré, però jo us
però puc assegurar.
Però a mi em va entusiasmar. Sí, sí.
Doncs, Sergi, avui ho deixarem aquí.
Perfecte.
Amb el teu permís.
Com I jo m'emporto això.
Sí, ja. Bueno, ja començo... Et faràs l'informe Pàmies.
Ho faré, l'informe Pàmies sobre l'aplaudiment. Vale, aquest serà el titular.
Perfecte. Mira, per ja anar fent boca, doncs mira, un primer aplaudiment. Ja. Per anar escalfant l'ambient. Sergi, moltíssimes gràcies. 2 minuts i tornem.
Versió RAC 1.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això ara, per ser client de Zurich, amb l'assegurança de la llar, la teva mascota també estarà protegida. Informa-te'n a Zurich.es i contracta l'assegurança de la llar. Fem-ho èpic. Zurich.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus, els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Set minuts, arribarem a les 6 de la tarda abans d'arribar, perdó, sí, a les 6 de la tarda abans d'arribar a aquesta hora anem a repassar algunes altres qüestions de la jornada amb Míriam Díaz. Per exemple, parlem de la sequera, Míriam.
Sí, que perquè a les Terres de l'Ebre, atenció que creix l'oposició a l'enviament d'aigua del riu a Barcelona.
Ja ho sé, ja.
Si persisteix la sequera. La Plataforma en Defensa de l'Ebre crida a fer un front institucional en contra de la interconnexió de la xarxa de l'Ebre amb la del sistema Ter Llobregat i el transport d'aigua amb vaixells. El primer ajuntament a fer el pas, el de Tortosa, va aprovar ahir al vespre aquesta declaració institucional amb el suport de tots els partits amb representació. Jordi Jordán és l'alcalde de Tortosa.
Diem que la interconnexió de xarxes no és la solució als problemes hídrics de Catalunya i, evidentment, des de Tortosa mos hi oposarem. Lo important és que a Catalunya no, hi hagi una consciència de que no acceptarem gat per llebre.
Tortosa espera que ara amb la iniciativa s'hi sumin altres ajuntaments i consells comarcals de la zona.
Molt bé, molt bé. Així és que no ens volen donar l'aigua, no? I se tracten com si fossin els murcianos quan volien l'aigua pels camps de golf, no? Quina vergonya! Quin egoisme, que això és solidari?
No.
Quin egoisme, per favor! A partir d'ara, per mi,
ells diuen que el Delta també necessita aigua.
Per què?
Que els en falta, també.
Per què? Per si se'n va al mar?
Per mantenir, per mantenir els conreus i tot.
És que hi ha més aigua que fa un any.
I tant.
Hi ha més aigua que fa un any.
Es veu que l'Ebro baixa abans de banda.
Tot, si està que rebenta. I ells no volen donar-nos l'aigua. Doncs mira, a partir d'ara, per mi, l'Ebro ja no és Catalunya. Així de clar, perquè són uns botiflers, m'entens?
No comenci, que sempre està amb el mateix.
Sempre,
al final, vostè, aquests no són, els altres tampoc.
No,
al final, és que al final li quedarà un dau de becrem.
Puigdemont i jo.
Aquest no és. Aquest tampoc. L'altre tampoc.
I tu tampoc, eh?
No, ja ho sé.
Tu ets, una, ets un pavós,
no,
davant del micròfon.
Botifler,
un pavós,
no. No, tampoc, tampoc.
Dic una cosa, quan vinc un
doctoral... Jo no soc ni d'aquí, ni d'allà, ni de ningú. Que és el que m'agrada.
Deixa enraonar, deixa enraonar.
Si et deixessis enraonar, escoltaries.
Ara.
Si poguessis fotre'm un bossal o un morrinyó...
No, perdoni, si no calla, si està aquí...
Deixa'm raonar. Escolti una cosa. Vostè està tot el dia, de veritat, donant la tabarra, diu el que vol en aquest programa.
Deixa'm raonar.
I tot el dia criticant la gent que no pensa com vostè.
Deixa'm raonar.
Ja el deixem raonar.
El que ha de deixar enraonar és vostè, que no calla.
De veritat, queixant-se tot el dia.
Només dic una cosa. Quan vingui un temporal i rebenti la barra del trabucador, perquè rebentarà... Que se posin la barra per aquí darrere, m'entens? Perquè no els hi anirem a portar sobre
nosaltres. Avui fa 3 anys del Filomena, per cert.
Pues mira, i... Va. Sí, ja. Parleu.
Va, deixi'm seguir, va. Mentrestant, els agricultors diuen que per culpa de la sequera, doncs el del 2023 ha estat un any per oblidar els conreus i ramaderies catalanes.
Però si hem fet dues collites d'arròs!
Mira, han posat dades esfereïdores sobre la taula avui a l'associació Assaja. Un 80% menys de producció de cereal, seguit de fruita dolça, olivera i vinya.
Com que no escolta, para un moment, però no escolta, estàvem ja parlant de l'Associació Agrària de Joves Agricultors. Vostè ja l'arròs, vostè s'ha quedat a l'Ebre. Ja hem passat,
perquè
ja no estem a l'Ebre.
Parlàvem de l'Ebre.
Sí, però ara estem parlant de dels
Catalunya en general.
Però no ho he dit de la poma i de la pera.
Hòstia, de veritat.
De veritat, dolça, senyor. Va, també diuen que la baixa collita de cereal i farratge i l'encariment, atenció, del 273% del preu de la palla...
Fixa't.
...ha afectat sobretot el sector de la ramaderia, excepte el porcí.
La palla va cara, eh? La palla va cara.
Tota la vida ha anat cara.
Per això, Assaja augura que pujaran els preus i com a solució... No es pot continuar.
Hi havia una cançó extraordinària que no s'ha posat mai més per la ràdio.
La palla va cara.
Del Peret... El Peret cantava una cançó que es deia De cap a la palla.
Sí, De cap a la palla. Sí.
Que aquesta sí que era una cançó bonica.
Bueno, no sé, tenia alguna lectura o era plana?
Era una cosa d'una rumba dels gitanos de tota la vida.
Sí, ja la recordo, però no hi havia...
De cap a la palla.
Sí, De cap a la palla la vaig estirar, sí.
Mira, De cap a la palla.
No, aquesta no és, eh?
Aquesta no és. Oh, si és, és una versió nova.
Ara.
De cap a la palla.
Aixeca't.
Cuidat,
de cap a la palla, la volta es tirant.
I què vol dir?
No sé, perquè parlen amb el calor gitano del català, que no
l'entén. No deu voler dir el que vostè aquí...
No, sí, no, calla, vas.
Una matinada fresca.
Toca'm el lac i la ventresca.
I si no me'l vols trucar,
toca'm l'orella i deixa'm estar. Cuidat, de cap a la palla, de cap a la palla. Cuidat.
Per això et dic que la palla va cara.
La palla va cara.
Fixa't, eh?
Mira, tota aquesta gent del camp està tot el dia queixant-se. La qüestió és queixar-se, tu. Que si la sequera, que si el poma s'ha menjat els deures, que si ara...
Els deures.
O el cangrejo invasor m'espanya impressora.
Si són
excuses, tot són queixes. Que espavili!
Són problemes reals, eh?
Que espavili, ja està. Jo estic farta, jo també tinc problemes. I no vaig esbombant tot el dia, no vaig plorant per racons. A llorar a la lloreria.
Quins problemes tens tu?
Home, però és que molts.
Quins?
No li interessen a ningú. Igual que aquesta gent, i que espavilin, perquè ara la fruita, que és bona, la fruita bona, ve de fora.
I tant.
I ells ho saben, eh?
ja està.
Què dius?
Home, no, i a sobre són més maques, i això, ja ho dic.
No.
No m'importa que ara es posin a sobre meu i m'insultin, més igual, més igual. Perquè t'ho posen molt més fàcil. Les taronges venen pelades. Les magranes peladetes també, i netes. La pinya talladeta. I envasadeta amb una safata de prespar.
Que vinga plàstic.
Eh? Pues sí. I què? I què? Ara ens estarem per això.
Per favor, va.
Eh? Prou ja de tanta història i tanto cangrejo loco i tanta pluja àcida. Jo, de veritat, eh? Ells no ho fan, això.
Qui?
No ho fan.
No ho fa?
Amb això de posar-t'ho tot en bandeja de plata...
És que això no és ecològic, ja li acaba de dir l'entra
no,
a Míriam.
No, el tira que és.
La fruita...
que aquests pagesos, menys queixar-se i més espavilar, han de veure què s'està fent, què es ven més, què funciona. Poseu-vos les piles, hosti. Va, home, va, que des que van sortir al Carràs... Escolta! Se'ls ja han pujat els fums, van d'estrellites. Ara tots els estemos que besar los pies, eh? A esta gente del Carràs, va, home, va, que van per quatre préssecs que... Ell sí que fa el préssec.
Ja has estat mai al Carràs?
No, que hi ha d'estar jo allà.
Saps on para?
No!
Pues no saps el que et perds. Has anat a collir mai préssecs?
Ni ganes.
Pues escolta, no és una experiència que te la recomano.
No és la meva feina.
Bueno, és igual, és que de veritat són ganes de perdre el temps. A veure...
Passa la rumba.
Xicotet, de la rumba...
Sí. Què ha passat?
No, dic, de la rumba, podries fer una rumba de línia directa.
Ah, sí? I tant. Atalante.
Sí. La vols fer?
Línia directa.
No, millor que ho faci la Marta Cailà.